Bon dia, benvinguts a la quarta edició de Rius de Vi, l'espai del sector vitivinícola de Ràdio Falset amb el patrocini de Rius i Rius Assessoria Vitivinícola Integral. Al tros toca espollar la vinya i preparar-la per l'estiu. Després d'una primavera força plujosa i sempre que la meteorologia no ens sorprengui de manera desagradable, podem estar davant d'una campanya de la verema d'aquí un parell de mesos molt bona o més que bona. Tan bona com l'opinió que els viticultors tenen de la marxa de la seva activitat, segons una enquesta realitzada pel Departament d'Agricultura i l'INCAVI, publicada sota el paraigua de l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava, que repassarem en el flash informatiu d'avui. Les tres preguntes d'avui seran per Joan Miquel Canals, nou degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. Un Montsant del 2005. El protagonista del tast serà el Masies Planes, anyada 2005 del celler Capafonts Oró. I Francesc Xavier Capafonts ens donarà alguns detalls d'aquest vi de criança. El Consell de Rius i Rius, de la mà del senyor Miquel Rius, avui girarà al voltant de les ajudes de l'administració. I Ton Nenen Sants tancarà el Rius de Vi amb la protagonista de la primera gran crisi que va viure la comarca del Priorat fa 120 anys, la filoxera. Comencem, doncs, amb el flash informatiu. Els elaboradors vitivinícoles consideren que el funcionament general de la seva activitat és bona, segons una enquesta elaborada per l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava en el primer informe d'aquest any. Amb dades relatives al 2011 i amb una escala del 0 al 10, on 0 és totalment en desacord i 10 totalment d'acord, els enquestats consideren que el grau de satisfacció del negoci, repetim en general, es situa en el 6,7. Utilitzant el sistema de notes estàndard, podríem dir doncs que la valoració és bona, tirant cap a molt bona. Cal tenir en compte aquesta dada, ja que en les anteriors enquestes, la sèrie arranca l'any 2008, les notes s'havien situat en el 6 l'any 2009 i el 5,5 l'any 2010. On l'opinió de la mostra d'enquestats és més important és a l'hora de preveure la reducció dels ajuts, ja que la nota s'enfila un 8,2 sobre 10, és a dir, molt d'acord. Respecte a l'any passat, cau la valoració respecte a la frase «el preu que paga el celler la cooperativa no permet cobrir despeses», que era d'un 7 l'any passat, passa al 5,8 enguany. I ens fixem en una de les darreres preguntes de l'enquesta, en concret a la que fa referència al futur de les denominacions d'origen. Es desprèn de les dades de l'enquesta de l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava un cert pessimisme, ja que la valoració és d'un 5,1, mentre que l'any 2008 era del 6,3. Del mateix informe també destaquem la informació relativa al preu del consum en establiments comercials. Segons les conclusions del mateix, els preus al consum pel conjunt de productes es redueixen lleugerament respecte a l'any anterior. Tot i això, respecte als preus del mes de desembre de l'any passat, l'any 2012, es recuperen molt lleugerament. Més notícies, el reglament de la nova PAC es podria tancar al juny o com més tard al setembre d'aquest any. Des de diverses fonts del sector es calcula que hi haurà un descens dels ajuts del 14%, mentre que el govern espanyol preveu mantindre la quantia dels ajuts. Des del Ministeri d'Agricultura espanyol hi ha preocupació pel que fa a la convergència que busca la Comissió Europea i que pot provocar la transferència d'ingressos entre agricultors. A nivell espanyol, des del Ministeri es treballa per proposar un repartiment entre noves regions agrícoles homogènies, regions amb agricultures similars però que no tenen que coincidir amb els límits administratius. Passem als avisos de sanitat vegetal de la demarcació de Tarragona que ens faciliten des de l'oficina comarcal al Priorat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Ho fem, com no, parlant de la vinya i, en concret, el mildiu. Amb el darrer període de pluges que es van produir durant la setmana passada i aproximadament al període de floració, que és molt el més sensible a la malaltia, les condicions són molt favorables pel desenvolupament del mildiu. Per tant, s'aconsella fer un tractament general durant aquesta setmana a partir del que es pugui entrar a les vinyes, preferentment amb productes sistèmics o penetrants. També és molt important estar atents a l'aparició de taques en les diferents comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona, Priorat i Conca de Barberà. En cas positiu, avisar immediatament als tècnics de l'ADB o bé directament al Servei d'Agricultura. Recordem que en cultiu ecològic s'han de continuar mantenint les vinyes protegides mentre durin les actuals pluges. Del mildiu passem a la cendrosa. Recordem que el segon tractament s'ha de fer a l'inici de floració. Si s'utilitzen productes líquids o en plena floració, si es fa amb sofrepols per espolvoreig. De la vinya passem al cirerer i l'avís que fa referència a la Drosophila Suzuki. En la majoria de les finques s'estan detectant presència de la plaga i en algunes d'elles s'han localitzat algun fruit picat. Davant d'aquesta situació es recomana iniciar la protecció de tota la cirera susceptible de ser picada. A la web del Departament d'Agricultura hi podeu consultar els mètodes de control, els productes autoritzats i els terminis de seguretat, que són els dies que han de passar entre el tractament i la collita. Recordeu que la cirera que no es cull pot ser un focus d'infecció. Tanquem els avisos de sanitat vegetal a la horta. Pel que fa a la carxofera i el pugó, vigileu les plantacions i tracteu en cas necessari. La ceba, l'enciam i la patata, compte amb el mildiu. Recordeu que en condicions de pluja i humitat i temperatures suaus s'afavoreix l'aparició d'aquesta malaltia. Per tal d'evitar-ne la seva proliferació, cal mantenir els cultius protegits. La tuta absoluta del tomàquet. És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions. És per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicarà la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement. I respecte a la patata, l'escarabat de la patata, quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi, ou, larva o adult, d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament. Tres preguntes per Joan Miquel Canals, degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. Faci'ns una valoració dels estudis d'enologia que es fan a la Facultat de Tarragona.
Nosaltres el 2009-2010 van començar els estudis de grau, que van començar simultàniament primer i segon alhora, i l'any passat, per tant, ja vam treure la primera promoció. Començar primer i segon, doncs, bueno, va ser una mica doncs, que una part dels alumnes va, doncs, que es van incorporar. Això és bàsicament el tema de que hi hagi el grau d'enologia, el que ha suposat és un, bueno, ha suposat un canvi amb la tipologia d'alumnes que tenim. Abans, doncs, la tipologia d'alumnes que teníem era més de abans la llicenciatura era un segon cicle i, per tant, ens doncs, venia gent ja que tenia una certa experiència en estudis universitaris, tenim doncs, gent que és moltes segones situacions, i que ara tenim, doncs, captem gent tant de les PAUs directament com de graus formatius, de cicles formatius de grau superior. Llavors això ha canviat una mica la tipologia i lògicament això requereix i requerirà ajustos que anirem fent doncs, al llarg del temps. Aquesta és una mica... Ara el balanç és positiu. Entenem que són estudis que són molt finalistes i això també fa que, justament, juntament amb aquesta gent que captem de PAUs i de proves d'accés a la universitat i de cicles formatius, també encara tenim gent que tenen formacions més generalistes i que també volen accedir a ser enòlegs. I llavors per aquesta gent també estem pensant en una via de, bueno, que estigui lògicament convalida en una part de les assignatures. Llavors hem de pensar, doncs, adaptar els horaris amb aquesta gent que també convalida en una part de les assignatures i que doncs, en dos anys i mig es poden treure també el grau de tecnologia.
A dia d'avui, com veu el sector vitivinícola a la nostra demarcació?
Home, jo penso que el context és complicat, les circumstàncies doncs, fan que un s'hagi d'espavilar, però que, sens dubte, el sector vitivinícola és un sector exportador ja tradicionalment i ara el que ha fet és reforçar aquesta exportació. Això jo crec que és el camí que hem de seguir, que s'han de seguir tots, i nosaltres també en el tema dels alumnes també volem per tant que tinguin aquesta visió de que el futur està en saber vendre i saber fer vins que no solament agradin a la gent d'aquí, aprendre el vi que t'agrada, sinó el vi que agrada a cada un dels mercats. Això és una de les coses que estem també barrinant per oferir-los als alumnes, oferir tot el que és tast en diferents idiomes, per exemple. Hi ha diversos focus en els quals pensem que la facultat pot intervenir, però bàsicament jo, tal com veig el sector, no solament aquí a Catalunya, sinó en general a Espanya, és la via és l'exportació. I això no descobreixo res de nou, perquè són el diari cada setmana surten dades de que incrementa l'exportació, no solament en el sector vitivinícola, sinó realment en tot l'agroalimentari i en molts altres.
De cara al futur del sector vitivinícola, es mostra optimista o pessimista?
Home, vull ser optimista, jo crec que hem de ser optimistes. No hi ha dubte que el que hem d'esperar d'aquí a final d'any és que el mercat interior es pot comprimir una mica, però que si segueixen fent els esforços que segueixen fent, som un sector que se'n pot sortir bé, i sens dubte tot i la baixada que pot haver en el mercat interior, crec que ho compensarem de sobres amb el tema de l'exportació. No, soc optimista. 1, 2, 3, 4.
Avui al TAS de Rius de Vi tenim el Francesc Xavier Capafonts. Bon dia.
Hola, bon dia, i gràcies per haver-me dit de vindre aquí. Vull dir que per mi és un plaer, ja ho sabeu.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. Comencem per representar el tercer protagonista del TAST. Quin vins has portat i per què?
Bueno, l'altra vegada te'n recordes que vam provar el Mas de Masos.
Estem parlant del 100 anys fent vi.
Sí, 100 anys fent vi. Uh-huh. Doncs avui dic, bueno, vam portar el millor de Dio Priorat, avui portem el millor que fem de Dio Montsant, però una mica, doncs, dir, no la deixem descuidada, la Dio Montsant, que estem fent uns vins també qualitat-preu molt bons i que realment pues, val la pena també parlar-ne una mica, no? ja que estem a la zona de Montsant.
Uh-huh. Eh? Una significativa és que a Fonsoró teniu un celler a Dio Q i una Dio Montsant. Què es dona aquesta circumstància?
Exacte, sí, sí. És un privilegi per nosaltres. Bueno, en principi intentem fer dos tipus de vins diferents, uh-huh, en dos terrenys diferents, amb climatologies més o menys semblants, però amb unes petites diferències que també influencien, i bueno, es poden comparar venint al celler a provar amb una visita no turística. Tens la possibilitat de preparar i de comparar els dos tipus de vins que surten, no? Vull dir, és una gran oportunitat. Jo us invito que la gent que li agradi provar coses diferents i comparacions de vins de diferents terrenys, pues, que vingueu i al celler i ho pugueu disfrutar i anar a les vinyes. Bueno, la visita és molt completa.
De moment ens quedem amb aquest Masia Esplanès 2005. Uh-huh. Si et sembla, tot i que no sigui un tas professional aquest que fem al Rius de Vi, sí que passem una mica per les tres fases, la visual, l'olfactiva i la gustativa. Si et sembla, comencem amb la visual. Sí. Què ens en vols dir?
Mira, la visual, com t'hi fixes, és un vi amb molta capa, no? Amb molta densitat, amb un color vermellós molt intens, que no deixa veure a través d'ell, o sigui, de tanta intensitat que té, no deixa veure res, realment, no? Té unes llàgrimes, si ens fixem, unes llàgrimes molt, molt intenses, que baixen molt a poc, molt seguides. Això t'indica que hi hagués un vi amb una graduació alcohòlica elevada, amb molta glicerina, La vista és molt bonica, és molt brillant, realment molt, una nitidesa molt maca. Són vins que jo recomano quan obris una ampolla d'aquestes decantar-lo, perquè només de vindre cap aquí, si t'hi fixes, ara hi ha una mica més de trossets, de una mica de pòsit, eh? O sigui, clar, aquests vins en principi no es va moure'ls massa, deixar-los drets abans de servir-los i llavors decantar-lo amb un decantador perquè el pòsit es quedi baix de l'ampolla. Clar, estem parlant d'un 2005, que és una anyada que ja porta
força
quasi
temps,
farà, doncs, bueno, 7-8 anys en botella i ja requereix una sèrie de una sèrie de processos, no? De fases que els has de respectar molt bé, no? Normalment no trobes un vi 2005 amb aquesta vida, amb aquesta vermellor encara. No hi ha cap tonalitat teula.
No.
Llavors té molta vida encara aquest vi. Poden aguantar, pues, entre 5 i 10 anys més, tranquil·lament. Els vins del nostre celler tenen la característica que, com que fem una viticultura ecològica, a més de que busquem molt l'equilibri entre la terra i el cep, i pues, potenciem també les herbes aromàtiques, el no cultiu, o sigui, fem una mica de facilitem a la natura que es regeneri ella mateixa per evitar que es desgasti el terreny, no? I llavors hi viuen molta quantitat de microorganismes allí. I això ajuda a que els vins també tinguis menys producció però amb molta concentració.
Amb tornar al color, un vermell força pujat.
Exacte. Un vermell, bona vista. I a més, amb el foli que mos has ficat aquí davall, es veu molt bé. Vull dir que clar, són vins que realment poden aguantar, no ho sabem encara, no? Perquè ja no tenim prou història amb vins embotellats, però poden aguantar 25-30 anys tranquil·lament, no? Si el tap aguanta bé. Llavors és una bona inversió, ja ho diguis. És un vi que val la pena comprar-lo i cada any, pues, anar obrint alguna botelleta o anar dissotant-lo, però sempre és això, deixar-lo dret el dia abans i llavors decantar-lo abans de consumir-lo, perquè un cop has servit una o dues copes, els pòsits de baix es remenen i es barregen amb tot el vi. Llavors és molt important decantar-lo sol una vegada i anar deixant que caigui el vi, vigilant que no caigui cap petita brossa, no? Són vins que es mereixen almenys aquest respecte, no? Perquè amb els anys que porten i la seva qualitat val la pena després.
Si et sembla, passem a la fase olfactiva i ja tenim a la visual que quedem que un vermell i ara és qüestió de aproximar el nas.
Bueno, amb nas notes una elegància de matisos molt, molt interessant. T'omple realment l'olfacte amb una densitat també que et puja també al cervell, no? Jo dic, són vins que et fan inspirar, no? Més els olorals. Una mica també pels aromes, per l'alcohol que es volatilitza, no? Una mica, pues, tot això, pues, fa una mica aquesta sensació de tan elegant, no?
M'esperava un pèl més d'agressivitat. M'esperava.
Sí, és que Masies Planes, l'avantatge que tenim, que són terrenys, bueno, hi ha una mica de tot, no? Però generalment són argilocalcaris, no? Són terrenys que no porten una... Així com... Clar, porten una elegància molt, molt bona al vi, no? Tant d'aromes... Aquí també estem parlant que també tenim zones amb llicorella a la barrejada amb l'argila, perquè estem a uns 200 o 300 metres de lo que és el priorat de la llicorella, a la zona on elaborem el Masies Planes. Llavors aquí hi ha mescla de llicorella i a vegades també et ve aquesta mica de sensació de mineral també, no? Camuflada una miqueta, no? Però és un vi amb nas molt, molt elegant i molt, molt complet. Jo dic que dels aromes que més ben aconseguits del Masies Planes.
Anem a veure el gust.
A la boca entra com si fos un llençol que et tapés tota la llengua, no? Realment se't brinda, se't obre a tota la boca i et deixa una agradable sensació placentera, no? Mm-hmm. No és allò que et despunti al principi ni al final, no? Vull dir, és com un llençol que et tapa quan tens fred, no? És una sensació així, no? Molt, molt interessant, a més molt llarga. Al final te queda aquest puntet d'acidesa molt agradable, al final, i és un vi que, bueno, s'ha buscat una mica amb les varietats que tenim Merlot, mm-hmm. que és una de les varietats que tenim amb més qualitat de la finca de Masies Panes, un 35%. Cabernet també, però Cabernet és un cabernet que un 30%, sembla que és un cabernet que allargat, que és un cabernet que es va plantar fa 25 anys, igual que el Merlot. I dona té una maduració molt bona, o sigui, arribem a 14 graus i mig, normalment. Llavors, no es nota realment. Aquestes... No hi ha una varietat que ressalti. També tenim garnatxa, hi ha un 20% de garnatxa, i un toc de carinyena, no? I de xirà. Un 10 de carinyena i un 5 de xirà. Vull dir que és un vi que s'ha buscat una mica l'equilibri en tant les varietats d'aquí a casa mm-hmm. com les varietats que van plantar al seu moment, no? Franceses, no? I té una conjunció molt, molt agradable en boca. Us invito a que el proveu algun dia.
No és especialment... Responent una mica quan fem la fase olfactiva, no és especialment agressiu tampoc amb boca.
No, és un vi que passa molt bé, que no és agressiu, que és molt suau, que te'l pots prendre sol a copa, vull dir, te'l pots combinar també amb un menjar, vull dir que consistent, perquè és suau però a la vegada és potent. O sigui, aquest temps d'envelliment li ha donat aquesta suavitat, que a vegades amb molts vins que te'ls veus massa aviat, doncs és una llàstima que no esperis el temps suficient, i ara està en un moment que dius, ostres, està molt bé, no? No sabem, però bueno, jo li dono una vida encara de 5 o 10 anys. És un vi que pot aguantar molt bé i que pot millorar molt, perquè no tenim teules, està molt ben conservat, i això, no? Una mica ara està pujant encara, no? Que dius, t'està donant cada any més bones sensacions, no?
I són un 2005, jo m'esperava, lamento ser tan pesat, certa agressivitat, i no, és que jo portem una estona que està a la copa.
Te la veuries, no? Tranquil·lament.
Sí, si vols dir així, sí.
No. Sí, a veure, sempre diem que els vins es va acompanyar-los, però trobar un 2005... que aguanti així amb aquesta suavitat i que te'l puguis veure, pues, jo crec que els vins, com més anys passen, més els pots disfrutar, més placenters són, si són vins ja de criança. Els vins que són més joves, clar, són vins amb més força, que rasquen, i realment a vegades no te'ls vols veure, si els elabores com a criança. Si els elabores com a jove, doncs pues no, ja, i dius, bueno, ja més o menys ja fas d'una manera, ja utilitzes menys maceració amb les pells, però ja fas d'una manera que traguis més suavitat al vi, no? Però aquest vi llavors t'aguanta molt menys amb botella, no? L'has de consumir aviat. I aquí al Priorat i al Montsant tenim uns raïms de molta qualitat que podem fer vins de criança. Llavors, doncs, val la pena a vegades aprofitar aquesta matèria prima que tenim tan interessant per a fer aquests vins i puguem disfrutar-los quan siguin vells. És que ara realment no en trobes de vins vells al Priorat. Nosaltres som de les poques bodegues que estem encara una mica mantenint i venent vins ja d'unes certes anyades, i realment els disfrutes molt. Ens hem anat donant compte que és un gran plaer tindre en aquests moments aquests vins i poder-los conèixer i disfrutar-los.
Si parlem una mica del celler, hem de... A quan es remunta l'inici del celler cap a Fonsoso?
Bueno, a veure, els meus avis feien vi allà dels masos, que se deien de Cala Rossa, feien vi, tenien els trulls i feien el vi, però era, suposo, per consum o pels veïns, o per consum propi, però bueno, el feien, no? O sigui, la tradició ja ve d'unes quantes generacions que es treballava la vinya des de sempre a casa. O sigui, els avis ja han sigut pagesos tota la vida i llavors, doncs, bueno, per motius d'econòmics, suposo que es van vendre les finques, després nosaltres es van tornar a recuperar i vam plantar vinya, on ja hi havia fa uns anys vinya plantada, no? Per exemple, als masos. Als Esplans igual, que és el Masia Esplans, per exemple, abans teníem avellaners, però abans de les avellaners hi havia vinya. Que la cuidava el meu pare i el meu avi, no? Uh-huh. Vull dir que sempre hem sigut i mos agrada molt la terra, no? El que passa que de la terra no hi hem pogut mai viure. Fins que no s'ha pogut fer el vi nostre propi i llavors vendre'l. Clar, lo difícil és això, és poder vendre aquest vi que estàs fent, no? I fer tot el cicle. I realment és on disfrutes, fent tot el cicle. O sigui, no solament tu et fa il·lusió tindre els ceps, produir la vinya, però lo bonic és poder, d'aquell fruit que tu has cuidat, treure un producte teu que tu li has donat la teva marca d'autor o la teva manera de fer o el teu toc especial, no? I si després agrada a la gent, doncs encara millor, no?
Fem l'últim glob?
Sí. Bueno, l'últim per tu, eh? Jo no sé, em faria algun més, si vols. No, és un vi que t'entra i t'ompli molt, molt la boca, amb molta suavitat i molta elegància, i que és llarg, o sigui, que t'aguanta molt, te queda molt el record del vi durant molts segons, molt de temps, i que no cales... És un vi que el pots aguantar en boca tranquil·lament, que no se't fa pesat.
Se'ns acaba el nostre temps, Francesc Xavier, moltíssimes gràcies, Francesc Xavier Cafons, per acompanyar-nos en aquest tas i presentar-nos i guiar-nos per aquest Masies Planes 2005 en aquest Rius de Vidavui. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera.
Encetem avui el quart programa de Rius de Vi, que ofereix Ràdio Falset amb el suport de Rius i Rius, assessors, consultoria vitivinícola integral, i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus i l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura. En les edicions precedents hem tingut l'oportunitat de presentar temes de rabiosa actualitat, com l'inici de les auditories del Consorci d'Inspecció i Control, amb el que hem de retenir la data de 31 de juliol de 2013 per tenir-la formalitzada. També hem tractat la recent modificació del reglament dels impostos especials i la seva repercussió en el sector vitivinícola, ja que entra en vigor el proper 1 de juliol. Recordem que a partir d'aquesta data queden suprimits els models de circulació DAA500. Per a qualsevol consulta sobre aquests temes, els nostres oients poden adreçar-se a la web www.riusirius.com www.riusirius.com o al telèfon de consulta permanent habilitat a l'efecte, al 902 89 80 98. 902 89 80 98. Senyor Miquel Rius, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Quina proposta abordarem avui?
Doncs mira, Jordi, després de les àrides però necessàries temàtiques apuntades per la seva indubtable importància i transcendència, avui parlarem, ja que la seva vigència finalitza el proper 30 de juny, de les possibilitats de què disposen els cellers per acollir-se al règim d'ajuts, subvencions a fons perduts, destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris mitjançant una simple sol·licitud de visita prèvia a l'inici de qualsevol inversió, tot esperant la publicació de la corresponent convocatòria per part de la Generalitat. Aquests ajuts venen contemplats en el programa 2007-2013 de Desenvolupament Rural de Catalunya. Estem, doncs, a les portes de la possiblement darrera convocatòria d'aquest període.
Tema interessant, no hi ha dubte. En primer lloc, qui hi té dret i per a què es poden sol·licitar aquests ajuts a l'administració?
Doncs mira, s'hi poden acollir les persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de les activitats vitivinícoles que els són pròpies, o sigui, que estiguin correctament inscrites en el registre d'indústries agràries com a requisit bàsic. Les inversions subvencionables poden comprendre tant l'obra civil com les instal·lacions i la maquinària. És, doncs, una bona oportunitat per a tots aquells cellers que tinguin previstes inversions a 2 anys vista. La quantia dels ajuts, en funció de diversos paràmetres, s'estableix entre un 20 i un 25% a fons perdut del total del pressupost que s'aprovi. Cal recordar el caràcter de cofinançament dels ajuts. FEADER, Fons Europeu, Ministeri d'Agricultura i Departament d'Agricultura de la Generalitat.
Quin és el procés a seguir per tenir accés a aquests tipus d'ajuts?
Les peticions s'han d'adreçar a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i només es poden presentar per mitjans telemàtics. La petició inicial ha d'anar acompanyada d'una breu memòria d'inversions i un qüestionari amb model oficial que ha de permetre determinar a l'administració el caràcter d'elegibilitat dels projectes. Més endavant s'haurà de presentar un projecte complet a càrrec d'un tècnic qualificat.
D'acord amb el seu coneixement i experiència en aquests tràmits, quines recomanacions faria a l'empresariat del sector?
Doncs mira, cal preveure i desenvolupar els estudis previs de viabilitat, la redacció i preparació de tota la documentació exigida a cada convocatòria i, finalment, executar-ne la tramitació i fer-ne el seguiment. Òbviament, les possibilitats d'èxit augmenten si s'escull optar pel suport d'especialistes qualificats. En aquest cas, Rius i Rius Assessors porta molts anys gestionant aquests tràmits i els resultats obtinguts fan que puguem afirmar que presenta un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.
Quins altres aspectes cal tenir en consideració?
En tot cas, cal dedicar especial atenció als criteris de priorització que es marquin a la corresponent convocatòria per a l'elegibilitat dels projectes. Per experiències passades, podem dir que solen ser el grau d'innovació, tenir implantats i certificats sistemes de gestió de qualitat, de seguretat alimentària, productes emprats per una denominació d'origen, així com disposar de tots els permisos, llicències i autoritzacions administratives que es requereixen per a l'exercici de l'activitat.
En aquest context, quina opinió li mereix la propera convocatòria d'aquest tipus d'ajuts?
Doncs de manera general entenc que, com he dit abans, ofereix una bona oportunitat a aquelles indústries del sector vitivinícola que puguin tenir previstes inversions durant aquest any i el proper. La millora de processos va en pro de la competitivitat. Tot i la fràgil situació econòmica actual, és necessari enfortir les bases d'un futur en què, tard o d'hora, arribarà la recuperació i el creixement, per la qual cosa s'ha d'estar preparat. Per acabar, només recordar que el període per demanar les visites prèvies a qualsevol inversió finalitza el proper dia 30 de juny.
Moltes gràcies, Miquel, i ens retrobem d'aquí 15 dies en un marc força especial com és el Reus Viu el Vi a la capital del Baix Camp.
Home, doncs serà tota una experiència poder compartir amb vosaltres una estona en el marc d'aquesta fira.
Està passant força desapercebuda, almenys fins ara, una efemèride com l'aparició de la filoxera al Priorat, de la qual se n'acompleixen 120 anys aquest 2013. La plaga va ser detectada per primer cop a la comarca el mes de juny del 1893, concretament el dia 27, i el primer brot es va trobar a la partida de la Solana de les Viudes, a Porrera. Fins aquell moment, el 1893, malgrat que la plaga havia entrat a Catalunya des de França ja feia molts anys, el 1879, el Priorat n'havia quedat al marge. Per primera vegada havia aparegut a l'Empordà i a poc havia anat infectant totes les vinyes del país. Va ser una expansió lenta. Pensin que si al Priorat la filoxera es va detectar per primer cop el 1893, no va ser fins al 1910 que va creuar el riu Ebre i va penetrar a la Terra Alta. Res no va ser igual després de la filoxera. La dada històrica de producció de vi de Porrera, per exemple, ens dona una bona idea de la magnitud de la catàstrofe. Si la collita en hectòlitres el 1890 va ser de 30.000, 10 anys després s'havia vist reduïda fins a només 12.000 hectòlitres. La filoxera no va ser una plaga com qualsevol altra, perquè a més, més enllà de la devastació que va causar, va resultar literària molt aviat. El 1918, per exemple, el dramaturg Pere Cavaller de Reus ja va escriure un drama que es titulava La Terra, ambientat en un poble del Priorat durant la invasió filoxèrica. Amb el paisatge de vinyes mortes de fons, els jornalers critiquen el paper dels propietaris del Priorat després de la crisi. Diuen així: quan va vindre la malura per les vinyes, el que calia fer era replantar, posar llavor nova i vigorosa, però els rics, els amos de les terres, egoistes i eixuts de cor, els dolgué buidar les gerres que abans havien curullat. I un personatge, que és el metge, el respon: no els culpeu als propietaris, que ells han tocat molt més que valtros les conseqüències. Si no van plantar, va ser perquè no van poder. I finalment encara un altre personatge remata: mentre l'abundor de les collites vessaven els cellers i d'una càrrega de vi se'n cobrava una unça, els rics no pensaven més que anar a ciutat a corrompre's el cos i l'ànima, i a l'arribar l'hora trista, quan deixà de treure brosta el darrer cep, la realitat els estabornì. Es van sentir covards, no es cregueren amb força per refer les hisendes i es resignaren a anar-se menjant les riqueses que els hi quedaven. Teatre al marge, els historiadors coincideixen ara en un detall: la crisi vitivinícola del Priorat i de Catalunya de final del XIX no respon tan sols a la filoxera, sinó que és molt més complexa. A mitjans dels anys 80 del XIX, la sobreproducció de raïm havia començat a reflectir-se ja en el descens del preu del vi, una davallada que s'accentuaria encara més al 1891, quan els francesos van tancar duanes i el vi novell no es va arribar ni a cotitzar. La filoxera, des d'aquest punt de vista, simplement va donar el tret de gràcia a una viticultura que ja era tocada de mort. El Priorat, de tot això, ara en fa 120 anys.
I fins aquí aquest Rius de Vil. D'aquí 15 dies hi tornarem des de la Fira Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de l'àmbit territorial de la Cambra de Comerç de Reus. Qui us ha acompanyat a la producció, Jordi Soldevila, com sempre amb el suport de Rius i Rius Assessors, Consultoria Vitivinícola Integral i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus i de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura al Priorat. D'aquí 15 dies hi tornem. No ens falleu. Adeu.